especialment d'història, 20 minuts mal comptats i les 6 de la tarda. Continuem pendents d'aquests detalls que anem coneixent de l'explosió de la petroquímica de Tarragona. El jutjat d'instrucció número 1 ha obert diligències per les morts mentre espera els informes de Mossos, Bombers, Protecció Civil i Inspecció de Treball per decidir si investiga l'empresa Ixoque per negligència o accident. Toni Muñoz, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni. El Toni és periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1. He dit malament el nom de l'empresa.
Exacte.
Ixoque. Ara, hem dit tantes vegades que al final ja barrejo les lletres. Ixoque. Toni, és una investigació que acaba de començar. En parlàvem abans amb l'Esteve Giral. La cosa va a poc a poc. Suposo que fa mal dir, però per la pressió de les víctimes que hi ha hagut i de la repercussió, no sé si hauria d'anar una miqueta més ràpid a la investigació.
Bueno, veurem. Ara estan a l'espera això que, com comentaves, de rebre tots els informes, tant de bombers com de Protecció Civil, com de totes les persones que han participat i tenen alguna cosa a dir en tot aquest incident. No m'atreveixo a dir si accident, negligència, ja ho veurem. I en funció del que decideixi el jutge i com ho vegi, doncs començarà a citar persones, jo crec, responsables de l'empresa, perquè comencin a explicar quin ha sigut el seu grau de participació, si es van complir o no els protocols, si van seguir doncs, totes les recomanacions que s'havien de fer, i per intentar treure l'entrellat del que és el que ha passat. No? Al final, com ha passat en altres incidents d'aquest tipus, doncs, a vegades s'obre una investigació penal i tots els que són els responsables de l'incident, doncs a vegades sí que se'ls imputa un homicidi imprudent. En aquest cas podrien ser fins a 3, perquè han mort 3 persones, no? Vull dir que tot això està en una fase inicial, veurem a veure quant de temps dura. Aquestes investigacions van per llarg, aviam, estem parlant d'una investigació judicial, o sigui, per molt que ara vulguem saber què és el que ha passat, a nivell judicial tot això encara trigarà, m'atreveixo a dir, un any i pico, perquè al final...
Cora, i tu?
Déu-n'hi-do. Sí, bueno, hem de buscar precedents, no? És a dir, sempre quan hi ha alguna mena d'incident, accident d'aquest tipus, es triga. Al final la justícia és així, va lenta.
Avui el conseller de Treball, Shahir El-Homrani, ha dit que aniran fins al final i ha revelat que Ixoque ja acumulava 4 sancions.
En aquesta empresa hi ha hagut inspeccions, en els últims anys hi ha hagut 4 expedients sancionadors i ferms, que són sancions, una vinculada a condicions de treball i 3 vinculada a salut i seguretat.
A veure, Toni, relacionat amb aquest tema, hem de parlar d'una denúncia, en aquest cas posada pels Mossos, per haver estat, diuen, exposats a un risc químic sense l'equipament ni la formació necessària. Diversos sindicats d'aquest cos han criticat la situació i un d'ells, en aquest cas USPAC, diu literalment en un comunicat que amb l'accident de la petroquímica, cometes, cap mosso sabia què fer ni com s'utilitzaven les mascaretes ni quines precaucions havien de prendre. Tanco cometes. L'Albert Palacio és delegat de la Regió Metropolitana del Nord i portaveu del sindicat USPAC. Senyor Palacio, bona tarda.
Hola, molt bones.
Vostès no sabien ni com s'utilitzaven les mascaretes?
Mira, si vols començo a relatar perquè s'entengui tot una mica molt millor, Marc.
Sí, endavant.
Em pots tractar d'Albert.
Moltes gràcies.
Mira, quan es va rebre... Bueno, et puc comentar que on està la seu del 112, val? O sigui, els companys que estan allà van notar una tremolor als vidres, ipso facto van mirar per les finestres i van veure en directe l'explosió. Tenen visió directa des d'on està la seu del 112.
És a Reus, no? Si no tinc mal entès.
Sí, correcte, allà, correcte. No? Correcte, allà a Reus. Hem de dir que estava SEM, bombers i Mossos, el que serien els equips d'emergències. Ningú els va avisar i van ser ells qui van decidir enviar la gent per ells mateixos.
Perdoni, veuen una explosió per la finestra i van ells.
Correcte.
Per dir-ho així, eh?
Ningú... Sí. Van decidir, des dels serveis d'emergències, de Mossos, bombers i SEM, van decidir anar cap allà sense saber encara quina fàbrica era, ni què era, ni què es trobarien. Llavors, clar que hi ha un risc molt gran, perquè tots sabem que ja el juliol passat va haver una fruita també amb aquestes petroquímiques, i en aquell cas sí que va ser tòxic.
Però pel fet d'estar a Reus, tenen un equipament especial per poder intervenir ràpidament?
No. Ells ho van veure. El que passa que ja van donar les ordres a les comissaries d'anar. Llavors, el tema equipament. Et posaré, per exemple, uns exemples. Baix, Montblanc, Falset, no tenen mascaretes als cotxes. Barret? No en tenen. I són comissaries que estan afectades pel Plasecat si hi ha algun problema. No en tenen. Cap dotació té. Trànsit té unes mascaretes. Hem de pensar que quan com amb els malaurats atemptats del 2017, quan la gent corre, nosaltres anem cap allà. Nosaltres anem a contracorrent i moltes vegades no sabem el que ens trobarem. Res de res.
Però com s'explica que no tinguin mascaretes? És que no ho entenc.
Com s'explica? Bueno, nosaltres el setembre del 2019 ja vam fer concretament el 26/9/2019 ja vam sol·licitar material i formació adient. La resposta de l'administració va ser que estava previst lliurar-lo de cara a l'octubre. Al Comitè de Seguretat i Salut Laboral, celebrat el 27/9/2019, USPAC va tornar a peticionar i la resposta va ser la mateixa. A dia d'avui encara no sabem per què no tenim material, encara no sabem per què la gent no té formació i encara no sabem per què a l'administració i a la cúpula d'interior els importa un rave la seguretat i la integritat física dels seus agents.
És que jo, sense conèixer el tema a fons, per això l'hem trucat, pensava que les dotacions de policia, serveis de seguretat i emergències d'aquella zona, per defecte, ja tenien un equipament i una preparació per aquests productes tòxics, diguem-ne, no? Perquè entra dins la lògica pensar que alguna de les coses que poden passar allà és l'explosió que hem vist aquests dies.
Correcte. En el cas de Mossos, això podem dir que és zero. Inclús les mascaretes de les que disposem a la zona de Vallès, de Sant Celoni i Tarragona, que és on estarien els establiments químics, dit per experts i per bombers, és un tipus de mascareta que tenim d'una durabilitat de 20 minuts, no per tots els productes, i que bàsicament és per posar-te-la i córrer, per marxar del lloc. Llavors, hem d'entendre que nosaltres no estem al lloc i marxem corrents. Nosaltres anem cap al lloc, o sigui, estem a línia de foc, com aquell que diu. Ens quedem allà, o sigui, el protocol diu que hem de donar recolzament als serveis d'emergència, protegir la sortida, evacuació de ferits, entrada de vehicles. Estem allà, primera línia.
Però vostès no participen, vostès, dels simulacres que es fan?
La que sonen les sirenes, que quan tenen que sonar no sonen.
Sí, no sé, preguntem, des del desconeixement, no? De dir,
És a dir, si el ciutadà se'l convida d'alguna manera a saber què ha de fer, vostès també, clar, haurien de saber què han de fer.
Mossos té zero formació amb risc d'exposició d'aquesta, d'explosió química o qualsevol cosa variant d'aquesta.
Zero. No saben com afrontar-ho. És a dir, vostès es van llançar allà sense cap garantia.
Sense saber que ens trobaríem. Correcte. Correcte. Sí, així és.
Van anar a socórrer la gent sense cap formació ni equip disponible.
Com l'exemple que t'he posat del 17 d'agost, tothom corria cap amunt i nosaltres corríem cap a baix. Doncs en aquest cas, tothom sortia del polígon i nosaltres anàvem cap al polígon.
Per tant, aquest pla que n'hem parlat tants dies, el PACECAT, hi ha una part que no es pot complir, que és la seva.
Correcte. I et diré més, Marc, probablement tu, amb les entrevistes que portes aquests dies, que ahir vas tenir dos o tres seguides, tens 100 vegades més coneixement que qualsevol mosso de territori de Tarragona.
Doncs escolti'm, si per la formació els hi poden passar les entrevistes, ja els enviarem el podcast.
Ja farem un comunicat, ja que la nostra administració no volen saber res de nosaltres, ja farem un comunicat dient que la gent s'escolti els podcasts i així s'aprendran alguna cosa.
És a dir, vostè m'està dient que el 26/9/2019 van sol·licitar aquest material i que els hi han dit que ja arribarà.
Sí. Que això ho volen incloure. El 26 ho peticionem. Vale? A la subcomissió de materials i equipaments demanem el 26/9. El Comitè de Seguretat i Salut Laboral, celebrat el 27/9/2019, ho tornem a peticionar. I la resposta va ser la mateixa. Que la formació, bueno, que no, que ja arribarà quan ho volen relacionar amb els rèntings nous dels vehicles.
Però és que abans jo li estava explicant a l'Esteve Giral, el delegat de RAC1 a Tarragona, que la gent, que els nanos que estan a Tarragona ja creixen amb aquesta idea de que tenen la petroquímica allà, i volgués que no, doncs n'han parlat a l'escola i ja saben què fer. Per tant, un mosso, una persona de seguretat destinada allà, i arriba sense més coneixement que el que tingui de l'acadèmia, sense més coneixament específic del lloc on va.
Bueno, tindrà els coneixements del lloc de treball que tingui, digue-li unitat d'investigació, investigació regional, policia científica...
Sí, però vull dir que tenint en compte que allà hi ha la petroquímica, com si no hi fos.
Per posar, sí, o sigui, per posar-te també petits exemples, jo ara no sé els anys que fa que vaig a fer una pràctica de tir. Inclús jo porto 24 anys al cos i he estat èpoques que he estat 5 anys sense anar a disparar.
Vol dir?
Sí, i això surt al meu registre personal, vull dir que... Si
5 anys?
Foto, 5 anys. Sí, i ara potser fa 3 o 4 que no hi vaig. Així estem.
Home, jo m'agradaria que la gent que em protegeix tingui la punteria afinada.
Sí, sí. No, la tinc perquè per molts de nosaltres, exteriorment i particularment, anem a fer pràctiques de tirs pagant de la nostra butxaca.
Això va parar en aquelles coses que alguna vegada ens han explicat que són vostès els que es compren els seus propis equipaments i es fan la seva pròpia formació?
Sí, senyor. Sí, senyor.
Clar, però en aquest cas, formació de productes químics i emergències químics...
No.
Que és buscar un tutorial per YouTube, clar. O com es fa això?
No, clar, això, que això no sabem què buscar, i és el que et dic, o sigui, hi ha moltíssimes empreses. Clar, tindríem que tenir 800.000 tutorials i una memòria RAM de 62 gigas per tenir tot el cap. Vale? El que no entenem és com des de la conselleria tenen aquesta deixadesa cap a la institució tricentenària del cos de Mossos.
O sigui, la conselleria, podríem dir que els ha deixat, els té deixats de la mà de Déu en quant a aquest tipus d'emergències a la zona de la petroquímica.
Correcte. El conseller Brauli Duart ens té deixats de la mà de Déu.
Altres vegades hem parlat de situacions, diguem-ne, peculiars dels Mossos d'Esquadra, però en aquest cas la teva denúncia la trobo molt contundent. Sí, sí, sí. Perquè, esclar, ja podem anar parlant de sirenes i de confinament, però si el primer cos de xoc que hi ha d'anar allà no sap què ha de fer...
Els Mossos, si arribem allà i és algú greu, van caient com a mosques, els Mossos. O sigui, la gent anirà marxant i a la que anem arribant nosaltres anirem caient com a mosques. I és el que et dic, si el conseller Brauli Duart actua així amb el Departament d'Interior, poca cosa podem fer nosaltres, més que professionalitat, i tirar endavant i ajudar al màxim a la gent com puguem.
Per què refereix a Brauli Duart com el conseller? Brauli Duart és el secretari general de la conselleria, el conseller és Miquel Buch.
Aquí, Toni, discreparia... qui mana la conselleria i qui és el conseller és el senyor Brauli Duart. El conseller Buch és una persona que està posada allà, que si li preguntes qualsevol dia ràpid no sabrà dir-te quina conselleria està, si és sanitat, ensenyament o salut. No té ni idea de Mossos, o sigui, podríem dir que el senyor Buch és un zero a l'esquerra amb seguretat i amb el tracte que fa el cap a Mossos. O sigui, qui mana amb aquella conselleria és el senyor Brauli Duart. De fet, l'anterior director general, l'Andreu Martínez, va marxar d'Interior per discrepàncies amb aquest senyor.
No el convidarà a un cafè, el senyor Buch, el que ens acaba de dir. En fi.
Doncs, tampoc escolti... el vull, eh? O sigui, tampoc el vull, eh? O sigui, jo, com t'he dit, fa 24 anys que soc mosso, compagino tasca laboral d'investigació amb sindicat. El que et dic de deficiències m'ho trobo cada dia quan jo treballo i quan vaig a visitar comissaries, i és inacceptable el poc tracte i que els importem veritablement una merda amb aquesta gent.
Albert Palacio, que és delegat de la Regió Metropolitana del Nord i portaveu del sindicat USPAC. Es pot dir més alt, però no més clar. Gràcies per acompanyar-nos.
Igualment, moltes gràcies.
I a veure si els equipen, a veure si els hi donen els equips, almenys això.
Bueno,
aviam,
nosaltres tenim la denúncia feta a Inspecció de Treball, perdoneu aquests dos minuts, a Inspecció de Treball, perquè Inspecció de Treball no pot sancionar l'administració, però en cas de que vegi que han incomplert, sí que poden obligar a que se'ns equipi i se'ns formi. Per això la nostra denúncia a Inspecció de Treball. En cas de que no ho compleixin, us pagui estar treballant una denúncia penal contra els drets dels treballadors.
Molt bé, gràcies, bona tarda.
Vale. Vinga, bona tarda.
No t'ho dic, perquè... Jo també he quedat esgarrifat, esclar. O sigui, ja podem donar voltes a les alarmes, al confinament, donar voltes a tot el que vulgueu.
Les sirenes ja poden sonar.
Les sirenes ja poden sonar l'estona que vulguin, i ja podem parlar de qui responsabilitat, però si la primera força de xoc no té ni mascaretes ni té cap formació de res... perquè ha dit que és zero, és a dir, que tenen la formació del seu propi camp, però en problemes i en aquest sentit, zero, res.
Encara m'ha preocupat més això de les pràctiques de tir. 4 o 5 anys sense fer pràctiques de tir, però si no s'hauria de fer cada setmana o cada 15 dies, i estic esgarrifat.
Mm-hmm. Estem llegint en última hora que els Mossos d'Esquadra estan escorcollant les instal·lacions d'Icoxe a la Canonja i al Prat de Llobregat. Mm-hmm. Per tant, ja fent tot aquest treball d'investigació en el marc, entenc, d'aquestes diligències que han obert el jutjat d'instrucció de Tarragona.
Jo ja deia avui que d'una manera o d'una altra acabarem sabent aquesta empresa, les altres no ho sé, però aquesta empresa d'una manera o d'una altra acabarem sabent quin pa s'hi cuida.
Que hi ha més seguretat que els carrers de la Canonja.
Sí, això ja ens ho van dir. Això ja ens ho... Aquest document l'haurem de guardar perquè... En fi, bueno, no sé, Toni, jo la veritat és que tu tens més contacte amb els Mossos. Jo no sé si hem parlat amb una part molt esbiaixada de tot el cos o hem enganxat un senyor que tenia dinat molt malament avui, però... O molt bé, i la crítica no pot ser més contundent. O sigui, ha sigut demolidor el que hem escoltat.
Sí, jo aviam, tampoc no... no és a dir...
No et sorprèn.
No em sorprèn, aviam.
Perquè saps el pa que s'hi dona.
Home, a mi sí que em sorprèn. A mi sí que em sorprèn, sí. I ara no només em sorprèn, sinó que em preocupa per la gent que està allà al voltant.
Sí, sí. Que preocupa, sí.
No, aviam, els sindicats de Mossos sempre són molt exigents i fan un escrutini molt estricte de tot el material que se'ls facilita o no se'ls facilita. I durant anys els hem sentit... de forma molt, molt dura, doncs queixant-se de les poques, de les males condicions en les quals treballen i de la poca formació que reben. Això, per exemple, que comentava també de les pràctiques de tir, és una reclamació que fa molts anys que s'arrossega, que diuen que poden fer una o dues l'any i que hi ha anys que no disparen mai, o que, com a molt, disparen dues bales cada any. No?
Però això és gravíssim.
Sí, clar, al final, és a dir, el dia que els necessitem, no?, doncs han d'estar preparats per actuar. I si ells consideren que no ho estan, doncs això doncs merma, diguéssim, la seguretat de tots.
Jo suposo que el que hem escoltat no quedarà aquí, entenc, que algú emprendrà algun tipus de mesura, no sé de quin tipus, però no sé, algú recollirà o aquesta denúncia, o algú dirà que aquest senyor té tota la raó, algú dirà que aquest senyor s'equivoca, algú el desmentirà o algú li donarà tota la raó, però esclar... el que
no, a veure què diu la conselleria, no?, també. És una de les preguntes se'ls hi pot fer.
Però en quin conseller?
Clar, quin?
Home, el
que mana.
El que mana.
El que representa que mana.
El secretari general o el conseller?
No, el conseller de moment, que se li ha d'exigir les coses és, aviam, també el secretari general, però sobretot el conseller Miquel Buch, que és el que dona la gana.
Jo dic per
que diu que no sap ni a quina conselleria està. Ens ha dit el senyor Albert Palacio.
Ha sigut molt, molt contundent.
Molt contundent. Escolta, ens queden 5 minuts. Crec que tenim temps suficient per explicar una altra història. Parlem d'un cas totalment diferent. A més, jo tinc coneguts que s'hi han trobat. El d'un home que va participar com a figurant en una roda de reconeixement i que va acabar primer detingut, després empresonat, jutjat i ara, finalment... Mira, no diria com acaba la història.
Mantenim la incògnita?
Sí.
Mira, doncs és la història del Francis, que és un home d'uns 30 i pico anys que treballava en una empresa càrnica, que el dia 19 d'agost del 2018 el va despertar de matinada una trucada de telèfon dient doncs, que havien detingut a tres dels seus germans. Ell doncs, va començar a trucar, va fer fins a 17 trucades a gent del seu entorn per intentar confirmar aquella notícia, fins que al final va dir, doncs m'apropo als jutjats a veure si puc saber què és el que els ha passat als meus germans. Els seus germans, aquella mateixa nit, havien sortit de festa, havien anat a la discoteca Blow de Girona, i s'havien vist immersos en una baralla, que va començar a l'interior del recinte, després els van fer fora, entre dos grups, era una noia i el seu germà, i després els tres germans, diguéssim, del Francis, no? Van sortir d'aquesta discoteca Blow de Girona, els van separar, cadascú se'n va anar per la seva banda, però es van trobar darrere de la discoteca, perquè justament es veu que anaven pel mateix camí. Allà, doncs, es van esbatussar fins que els Mossos d'Esquadra els van detenir i els van enviar a disposició judicial al jutjat de Girona. El Francis va arribar allà el dia 20 d'agost, és a dir, l'endemà, va preguntar pels seus germans, li van dir, efectivament, estan detinguts perquè han participat en una baralla. Aquella acusació no era només per una baralla, sinó per una agressió sexual, perquè la víctima, la noia, va dir doncs, que no només l'havien agredit, sinó que també l'havien tocat amb intenció sexual. Per tant, estaven acusats d'un delicte d'agressió sexual. En aquell mateix moment van decidir doncs, que s'havia de fer una roda de reconeixement, és un tràmit que es fa habitualment, per decidir si, o per veure si la víctima és capaç de reconèixer els seus agressors. I el Francis, que s'assemblava molt als seus germans, van dir, doncs tu també posa-t'hi.
Home, però això és un error?
No, perquè d'aquesta manera sabrem com és el grau de percepció o el grau d'identificació, diguéssim, com decorada és la identificació de la víctima. El Francis es va posar allà i la víctima el va reconèixer. Això el que passaria en una roda de reconeixement normal és que la prova queda sense efecte.
No, perquè saben que no ets.
Saben que no ets. No?
Clar, perquè la preocupació de la gent, perquè jo tinc un familiar que això li va passar, que el va agafar la policia en una parada d'autobús, la preocupació de la gent és, sí, home, ara he de venir jo, i ara s'equivocaran, i
sí,
tal.
Exacte.
I escolta, però no t'hi pots negar. O sigui, no, jo tinc entès que la policia, si t'agafa per fer una roda de reconeixement, allà que vas.
I has d'anar, perquè és un...
Deure.
Has de col·laborar amb la justícia. Si t'hi negues, sense justificar-ho, doncs pot passar que facis un delicte d'obstrucció a la justícia i puguis acabar pagant una multa.
M'acabo de poner botox i no soy yo.
Imagina't.
Tan tranquil que surts de casa i no soy
yo. Mira, i un dia... Sí. No, normalment et citen per l'endemà, però a vegades també et pots trobar de dir, mira, pots venir ara un moment que participaràs en una roda de reconeixement.
Ara,
Sí. Jo això ho he viscut en les pròpies carns. I crec que ho vaig explicar aquí fa uns quants anys al versió RAC1.
No, jo me'n recordo.
Que em van agafar pel carrer i em van dir...
No, és que tens pinta de...
De què?
De malfactor,
De delinqüent.
Una mica.
I no vas passar desapercebut o van dubtar?
Bé, això no ho sé, perquè tu estàs allò en un rengle, no?, al costat
amb altres persones que un d'ells és l'assassí. Un d'ells és l'assassí.
L'assassí,
pot ser un lladre...
Què havies de fer? Un pas endavant.
No, simplement estar quiet allà i aleshores...
Mal número.
A l'altra banda del vidre, que tu no veus...
Tu el número portes penjant o és el darrere?
És darrere, està pintat a la paret. Sí, no és gaire...
Jo amb el dit faria que no.
No, amb els ulls, no? Amb els ulls, assenyalant qui és.
Fas cares, com de por.
No.
El Francis el que li va passar va ser que el van assenyalar, però la víctima estava tan convençuda que era ell que al final el van detenir. El van detenir, va passar a disposició judicial i el jutge va dir si tu ets un d'ells, també que ha participat a la baralla, doncs cap a dins. Van dictar presó provisional, se'n va anar cap a la Garjola, va estar un mes i mig.
I ara?
Fins que al final va trobar l'advocat Carles Monguilot, que passava per allà, i li va dir, mira, m'està passant això, i ell, el Carles Monguilot, no s'ho volia creure. Deia, home, això no passa mai. Però, efectivament, era així, va presentar un recurs i per fi el van alliberar. Home. Però aquí no es va acabar, diguéssim, el malson del Francis, perquè quan va sortir de la presó la causa no es va tancar i va seguir instruint-se, investigant-se. Al final, el van sotmetre a una altra nova roda de reconeixement.
Jo no hi vaig, aquesta, eh?
Amb la mateixa víctima.
Clar.
I aquí què consideraven? Doncs que la prova ja estava viciada, perquè ja l'havia vist una altra vegada. I el va tornar a assenyalar i el va tornar a reconèixer.
Per la mort de Déu.
Què va passar? Doncs que el passat desembre es va fer el judici, hi havia els tres germans del Francis, que tot aquest temps han estat a la presó, acusats d'agressió sexual, també s'hi asseia al banc dels acusats del Francis, li demanaven 14 anys de presó per agressió sexual, un delicte de lesions greus i un altre delicte de lesions lleus, i durant el judici, quan es va acabar, finalment s'ha dictat sentència, el passat 7 de gener, i van absoldre el Francis. Home. Van dir que havia estat una situació kafkiana, un autèntic despropòsit el que li va passar a aquest home. Els seus germans també van ser absolts, perquè van considerar que simplement va ser una mera batussa en la qual no hi va haver-hi cap tipus d'objectiu sexual, i els van alliberar. Al final,
però no entenc que si t'han posat ells a la roda de reconeixement permetin que aquella persona t'acusi.
Clar,
si
és que aquí està el tema. Però clar, com que en principi deien que van ser diversos homes els que havien participat en aquella baralla i la víctima els va reconèixer, doncs mira...
Aquest també hi era i cap a dins. Ja
però clar,
déu-n'hi-do.
Història que va avançar l'Agència Catalana de Notícies, deixa-m'ho dir, abans de res.
Toni, gràcies, eh?
A vosaltres.
Fins la propera. Vinga. Les 6:01.